Doncs abans d'acomiadar-nos dels nostres oients...
Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont i una part del seu govern són a Brussel·les. Segons fonts de l'entorn del president Puigdemont, en un entorn segur i discret. Segons hem sabut aquesta mateixa tarda, el president compareixerà a la capital belga demà dimarts. Aquesta notícia coincideix unes hores després que el fiscal general de l'Estat hagi presentat una querella contra Puigdemont per rebel·lió, sedició i malversació, i també contra la resta del govern i la mesa del Parlament. I entre les nombroses declaracions i reaccions, hem sabut avui que els partits polítics van perfilant les seves estratègies de cara a les eleccions del 21 de desembre, convocades, recordem-ho, divendres per Mariano Rajoy, després de l'inici en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Marta Pascal, coordinadora del PDeCAT, ha dit, adreçant-se al president espanyol, que es veuran a les urnes. També Esquerra Republicana ha assegurat que tindrà alguna mena de participació en els comicis, tant si es presenten com si no. I des de Ciutadans, la seva líder Inés Arrimadas ha demanat avui un compromís de suport a la llista constitucionalista més votada per assegurar, ha dit, un canvi en el govern. I el ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, ha dit avui que espera que, aplicant la llei, les empreses tornin a Catalunya. El ministre ha destacat que, de fet, no hi ha una intervenció a Catalunya, ja que l'actuació del govern espanyol serà com la d'un govern en funcions. I un apunt econòmic, l'índex de preus al consum ha baixat de 0,2 dècimes a l'octubre i situa la inflació en l'1,6%. El producte interior brut s'ha frenat aquest tercer trimestre i ha crescut d'un 0,8% entre el juliol i el setembre en relació amb els 3 mesos anteriors. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel.
Camins, rutes espirituals de Catalunya.
Tots els dilluns a 7:45 del vespre us espero per viure i gaudir-hi tot fent camí per una ruta espiritual de Catalunya.
Camins, un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Ràdio Estel.
Fem família. Un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten. Habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família. Cada dimecres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Avança't el Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el Santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el Centre Històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 5 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Ens trobem, com sabeu, en una situació política i social a Catalunya en les hores posteriors a un escenari que és de màxima polarització o fins i tot, en sentit més negatiu, de màxima confrontació. Amb la declaració d'independència o de naixement d'una nova república aprovada al Parlament divendres, a primera hora de la tarda, i amb l'aprovació immediatament després al Senat de l'article 155 de la Constitució, una disposició que el govern espanyol va recollir ràpidament el mateix divendres amb les mesures que li atorgava la confiança de la Cambra Alta i, per tant, entre altres coses, la destitució del govern i la dissolució del Parlament amb la convocatòria, en un fet que no s'esperava el mateix divendres a la nit, d'eleccions per al 21 de desembre. Ens plantegem avui, i així ho volem explorar en el nostre col·loqui, les possibilitats que amb aquest escenari es pugui trobar alguna mena de sortida, amb algun tipus de diàleg o amb un retorn a la normalitat en què no hi hagi, com deia ara fa uns dies l'abat de Montserrat, humiliacions per les dues bandes. La manifestació celebrada ahir diumenge a Barcelona, convocada per Societat Civil Catalana, i les concentracions de divendres en defensa de la República Catalana, així com altres pronunciaments cívics o socials al carrer que hi pugui haver, són fets que tampoc passen inadvertits en el moment actual, un moment en què, sens dubte, són molt necessàries les crides a la concòrdia, les que ja s'han fet perquè la societat i la classe política les assumeixi i les que es puguin fer també amb el que passi a partir d'ara. Naturalment, avui en El Mirador no ens passa inadvertida la notícia que coneixíem avui mateix, aquest mateix matí, en el sentit que Carles Puigdemont i una part del seu govern són a Brussel·les i la informació posterior que diu que Puigdemont podria fer demà una declaració, podria intervenir demà des de la capital belga, entre rumors sobre possibles peticions d'asil polític o altres consideracions. I amb aquest escenari us preguntem, amics oients, què creieu que haurien de fer Rajoy i Puigdemont en el moment actual? Ens ha semblat demanar-vos el pronunciament sobre això. Teniu tres possibles respostes. Podeu dir dimitir tots dos per la incapacitat de resoldre el conflicte, fer una reunió serena i discreta per acordar una via de sortida per a tots dos, o bé qualsevol gest unilateral que eviti que la situació empitjori. Podeu respondre per una d'aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Ens acompanyen avui el periodista Oriol Domingo. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies.
Malgrat tot, bona tarda,
i tant que sí. També saludem Carles Armengol, pedagog, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat i també membre del grup Sant Jordi de Drets Humans. Bona tarda, senyor Mangol.
Molt bona tarda.
Gràcies, també, malgrat tot.
No. No, home, no. Positius.
I també saludem Daniel Arasa, periodista, ben conegut per aquesta casa i per tots vosaltres, amics oients, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, entre altres coses. Senyor Daniel Arasa, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
També, malgrat tot. Bé, avui em sembla que, encara que hi pugui haver discrepàncies entre vostès a l'hora d'analitzar la situació o de dir quin posicionament tenen, sí que coincideixen que l'escenari polític és de màxima gravetat a l'espera del que puguin passar els propers dies. Senyors, quin diagnòstic faríem per començar?
Bueno, la gravetat és una qüestió, jo en diria, en tot cas, de màxima complexitat.
De màxima això complexitat, sí. Disculpi, sí.
No, perquè gravetat... Jo crec que, malgrat tensionar les opcions, que estan tensionades, evidentment, doncs hi ha una convivència, diria que magnífica, perquè a Catalunya, i per tant, gravetat, en tot cas gravetat política.
Li accepto la corrupció, màxima complexitat.
Socialment jo no ho diria així, però bé, és evident que aquesta complexitat s'hi dona i que no sé si algú té tota la informació, però en tot cas em sembla que no, que és molt difícil en aquests moments tenir tots els paràmetres.
Senyora Assa, per exemple...
Coincideixo, és de gran complexitat i de gran confusió, també, no?, diguem-hi, perquè, a més, no és possible pensar en quina pot ser la solució, perquè les coses són massa complexes, són molts elements els que actuen simultàniament. De tota manera, jo penso que, de les opcions que vostè plantejava als oients,
sí,
alguna actitud unilateral d'uns i dels altres de cara a anar a obrir alguna via de diàleg, encara que potser sigui difícil els propers dies, sí que seria bo, encara que fos d'una manera una mica indirecta, algunes trobades d'alguns, perquè jo, que sóc partidari de l'aplicació de l'article 155, sé que això altres no els, potser no ho pensaran igual, però el que crec és que amb això no n'hi ha prou. Per a mi això era una condició necessària per tornar a resituar les coses, però al final s'ha de parlar. I això ho hem de fer-ho.
Potser amb aquest parlar coincidirà també amb els altres. S'hauria evitat l'article 155.
Home, per exemple, i ha fet una referència abans. Jo crec que un, hi ha molts errors en tot això, però un que hagués sigut sense vencedors ni vençuts, hagués sigut que Puigdemont hagués convocat les eleccions. Aquí hem anat a lo mateix, on hi hagués volgut els altres, si ell hagués convocat...
Un dia després.
No, però en el sentit que aquí sí que no hagués sigut vencedors ni vençuts. I això sí que això hagués sigut important per evitar més conflictes. Crec jo que hagués sigut bo.
Bé, doncs, una altra opinió. Completem la primera roda, senyor Domingo.
Sí, complexitat sí, i greu segons com també. És a dir, quan hi ha dues persones que han destacat el seu caràcter pacífic en la seva actuació, de les seves els dos Jordis, de les seves organitzacions, i d'ells personalment, que estiguin a la presó, quan hi ha molts poca vergonyes fora de la presó, per assumptes econòmics, per exemple, home, això és greu. Quan discrepo del company Daniel sobre el 155, en alguns sentits, no? L'aplicació del 155... L'article 155 és constitucional perquè figura a la Constitució. L'aplicació, hi ha col·lectius d'advocats que no estan d'acord que la seva aplicació sigui constitucional. Que un president de fins i tot d'una entenent-ho com una comunitat autònoma no sigui tret, que pugui acabar el seu mandat fruit d'una decisió del Parlament, sinó d'un agent extern, això des d'un punt de vista democràtic, jo no ho entenc, perquè això vol dir que a partir d'ara, en el futur, ja s'establirà la norma de que el govern central, qui sigui, un dia considerarà que una diríem, comunitat autònoma no s'ajusta a la Constitució, aplicarà el 155 i destituir, acabarà el Parlament. Ja per acabar la primera intervenció, hi ha hagut un... Ara no sé qui ha estat del PP, no sé si ha estat un diputat, m'ho sento, però sí que ho ha dit, que a les properes eleccions aquestes convocades, no pel president de la Generalitat, sinó per un senyor que es diu Rajoy, perquè és ell que convoca les eleccions...
Però vaja, hem de pensar que seran unes eleccions com les anteriors, vaja, que han de ser amb garanties, veurem si ho són.
Des del punt de vista legal i estatutari, el que convoca unes eleccions és el president de la Generalitat i el president Rajoy...
Excepte quan es convoquen...
No és el president de la Generalitat.
No, certament.
Bé, en tot cas, el que volia dir és que hi ha hagut un diputat del PP, el nom del qual ara no recordo, que ha dit que... Si el que guanya les eleccions és una força sobiranista i aplica el seu programa, doncs és igual, continuant aplicant el 155.
Això evidentment és un comentari que...
Però ho he dit.
No hauria de ser la tònica.
Ho ha dit el vicepresident del Senat.
El vicepresident del Senat.
O sigui, no el conserge de la seu del PP, no. El vicepresident del Senat. Sí, jo t'accepto...
Però evidentment això no hauria de passar, evidentment. Estarà d'acord el senyor Arasa, tampoc.
Ui, tantes coses no haurien de passar i passen. Jo li accepto, perquè és veritat, i és una cosa que tinc gairebé clavada, podria dir, el tema de la gravetat en relació a les dues persones que estan a la presó. Això és indignant, això demostra que tots els que s'omplen la boca d'estat de dret, doncs no sé de què s'omplen la boca, perquè Espanya no és fiable jurídicament, en absolut fiable. La presó dels dos Jordis és una cosa ignominiosa. I, a més, provada la falsetat amb la que s'ha elaborat el que s'estan fent les diligències judicials. Conec molt bé el tema, conec molt bé el 20 de setembre, i tot això és una farsa absoluta, el que s'està fent amb els Jordis. I ara responc al senyor Arasa. Possiblement aquest és un dels elements pels quals no va haver-hi acord amb les eleccions en què, quan el president Puigdemont va plantejar eleccions. Perquè les va demanar en garanties. I això ho va fer portant a tot un sector de l'independentisme que va començar a acusar-lo de traïdor. Jo vaig estar perplex, però no em vaig manifestar. Vaig dir, vull sentir-lo. I jo, una de les coses que pensava és...
Alguns van arribar a plegar, fins i tot, alguns
sí,
diputats.
Sí, però jo una de les coses... La primera cosa que vaig pensar, però amb condicions, i la primera és l'alliberament dels Jordis, per l'amor de Déu. És a dir, demostrar que som un país que hi ha un estat de dret.
Si
aquesta sembla, arbitrarietat.
Si el sembla, podem parlar dels Jordis, però potser m'agradaria que el senyor Arasa expliqués una mica més, si li sembla, amb quins arguments està vostè d'acord amb l'aplicació del 155 en el moment actual, perquè creu que vostè pensa que s'ha violat l'ordre constitucional.
No, jo li dic, jo crec que s'havia d'haver aplicat abans.
Abans d'arribar a aquesta
abans
situació.
Abans d'arribar a això. I claríssimament, després del dia 7 de setembre, quan el Parlament, saltant-se el propi Parlament, totes les formes i fins i tot els seus propis reglaments, s'ho va saltar. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que ja calia haver actuat. Inclús potser fa uns quants mesos i no haguéssim arribat a la situació actual. I, per tant, jo crec que és lògic que s'apliqui. Una altra cosa és si aplicant-ho d'aquesta manera o de l'altra, perquè això sí que és cert que pot haver variants segons el que passi. Veurem també...
I pot ser criticable o discutible.
No, això és discutible.
És inconstitucional de totes. No, és curiós.
No, que no.
L'aplicació no s'aguanta per enlloc, per l'amor de Déu. No hi ha cap jurista que ho hagi defensat.
Home, doncs jo crec que estan sortint de molts, eh?
Ah, sí?
Jo n'he sentit molts.
Per exemple...
Bueno, jo no segueixo aquest detall, però he vist...
No s'aguanta. L'aplicació no s'aguanta. Diu la Constitució que es pot... es pot autonomenar president de la Generalitat. Pot suspendre l'autonomia, però nomenar-se president de la Generalitat...
I dissoldre el Parlament i convocar eleccions.
El Parlament no la dissol.
Això...
No, el Parlament
no
la dissol.
Perdoni,
sí, sí.
Perdoni
sí,
el Parlament, que no llegeix el
amb
BOE.
Amb la convocatòria d'eleccions s'ha dissol el Parlament.
Amb la dissolució, no.
Sí, sí.
I això és una potestat que no té en absolut el president del govern.
Però bueno, se li atorga excepcionalment, això sí.
Sí, bueno, clar, jo també puc atorgar ara excepcionalment algunes competències. Per favor.
Bé, o sigui, en tot cas, ha quedat clar la discrepància.
No, però és que el curiós és que els que s'omplien de boca de la Constitució la rebreguen quan volen. O sigui, en aquests moments, constitucional no és ni la declaració d'independència, el que es va fer divendres no és constitucional, ni el que es va fer a Catalunya ni el que es va fer a Madrid. Per tant... Estem en una situació absolutament de xoc de legitimitats, no de legalitats, perquè de legalitat no n'hi ha cap. És a dir, el del 155, jurídicament, és l'aplicació que se n'ha fet és una aberració.
Deixa'm un minut només.
Sí, sí,
sobre els Jordis. Hi ha vídeos no trucats en què es veu que els dos Jordis, quan estan davant de la Conselleria del Departament d'Economia,
sí,
aparten la gent perquè la Policia Nacional pugui sortir. El que es veu és això. I se sent, a més.
No, és
això. I aquests senyors estan a la garjola. Aquesta foto, que és d'ahir...
Ens està ensenyant una foto d'ahir de la manifestació d'ahir.
Braços amb alto feixistes, que suposo que no és constitucional això, i a més d'aquesta, hi ha vídeos, a les xarxes es veuen, de gent d'aquesta escopien els Mossos, ahir, davant del Palau de la Generalitat, i atacant els Mossos. Teniu notícies de que el fiscal hagi dit o fet alguna cosa? O que el delegat del govern hagi dit o fet alguna cosa? Jo no tinc notícia. Mm-hmm. Aquests sí que haurien d'estar a la garjola.
Perquè aquests altres...
Aquests haurien d'estar a la garjola.
Els altres.
Sí, sí. No, el senyor Arasa ho veu...
Els altres, si refereix als Jordis, no. Perquè el 20 de setembre el seu paper va ser claríssim. Jo tinc dues persones. I miri, no els identifico perquè com que no hi ha estat de dret, encara els hi podria passar alguna cosa. Tinc dues persones molt properes a mi, molt properes, en un cas consanguíniament, que estaven allà. Gairebé diria enfrontats. Un era un voluntari de l'Assemblea Nacional Catalana que aguantava un passadís per si calia que sortís la Guàrdia Civil. Un voluntari de l'Assemblea Nacional Catalana, que aguantaven un passadís per si calia que sortís d'allà la Guàrdia Civil, que no va voler sortir. I a l'altre costat, una altra persona també molt propera a mi, amb la que estava en connexió telefònica, dient què estan fent els de l'Assemblea i què està fent l'Òmnium fent-nos marxar a casa, empipat. Diu, si, hem de, o sigui, si aquí hem de bloquejar, hem de bloquejar. Què estan fent posant els voluntaris de l'ANC perquè surti la Guàrdia Civil? Perquè, evidentment, aquesta persona no volia que sortís la Guàrdia Civil d'allà. Per tant, o sigui, i a més, hi ha totes les proves de vídeos, etc.
Bé, gràcies, senyor Armengol, gràcies a tots pel seu posicionament. Passen 5 minuts i mig d'un quart de 7...
És informació, això, sí, 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 no és sí, mera posicionament.
Posicionament amb això dades que vostè ha donat, efectivament.
Aquestes persones sí. No les sé. Jo vaig, també em vaig oposar quan els van engarxolar. O sigui, però això ja és potser per altres motivacions, però em va semblar que no, però en tot cas això és diferent sí. Que planteja, no és per aspectes jurídics.
Sí, recordem que avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el periodista de Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, també el pedagog Carles Armengol, que també és membre de l'Assemblea Nacional Catalana i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, i amb el periodista Oriol Domingo. Analitzem la situació i els vull preguntar, sense desconsiderar el que vostès han comentat fins ara, que tot és important, i si volen tornar a parlar dels Jordis ho poden fer, però perquè el temps no se'ns tiri a sobre, una qüestió sobre el viatge de Carles Puigdemont i membres del seu govern a Brussel·les. Com interpreten això i què pot passar en les properes hores, en l'escenari que vivim actualment, intentant des de la posició de cadascú, naturalment, mirar els fets amb la manera més serena possible, si pot ser.
Jo, no en concret el viatge, però la situació, el que s'està esdevenint darrerament, aviam, ja sé que és una teoria, que en pot haver-hi moltes. Podria ser que hi hagués algun tipus de conversa o de contacte entre les dues parts o entre els dos governs. Auspiciada o no auspiciada, no ho sé. Però, aviam, per què dic això? Perquè fins al divendres a la nit, els dos van anar a màxims.
Les dues parts van fer la seva...
Puigdemont...
Van tirar endavant el seu
exacte.
Projecte.
O sigui, la majoria independentista del Parlament de Catalunya va fer una mena de proclamació de la independència. A la nit,
el govern espanyol va fer...
va fer el cop d'estat contra la Generalitat. Per tant, anaven a màxims. Aleshores, però l'endemà no passa res. És a dir, l'endemà... jo que estic connectat amb totes les crides, ningú diu, hem de, com va haver-hi la crida el 20 de setembre per anar al Departament d'Economia o anar a veure què estava passant en els departaments de la Generalitat, on hi entrarà la Guàrdia Civil, no hi ha crides. L'Òmnium i ANC diuen hi haurà molta feina, aneu a passejar, compreu, aneu
seguim,
al teatre...
Seguim, era una mica la crida.
Sí, però,
però seguim serenament.
La crida directa de les crides que es fan ara ens concentrem aquí, ara ens concentrem allà, era aquesta. Uh-huh. I després, fins i tot, bueno, quan deien anar a màxims, hi ha una cosa que el Rajoy no va anar a màxims, que és posar les eleccions el 21 de desembre. Anar a màxims era 6 mesos per refer tot això. Jo crec que les dues parts, tenen febleses. Ja intento fer un anàlisi objectiu. Febleses en la seva... la majoria... O sigui, per una banda, potser no es veuen amb prou força per aguantar la República catalana, i per l'altra part, no es veuen amb prou força per imposar el 155 que havien dissenyat. Perquè jo, que sóc funcionari de la Generalitat, o sigui, imposar el 155 que ells voldrien i estar-s'hi 6 mesos, això caldria fer-ho com Franco. És a dir, amb depuracions i enfusellaments. Si no, no es controla una organització de 200.000 persones, com és la Generalitat, no es controla des de Madrid amb una mena de Consell de Subsecretaris.
Deixi'm dir que afusellament sí que seria violar greument l'ordre constitucional, sí, qualsevol però... ordre democràtic, eh? O sigui, quedi clar. Però ja l'hem entès al fons. L'hem entès al fons de la qüestió.
Era per fer la comparació.
Sí, senyor Arasa i després senyor Domingo. Sí.
Bueno, jo crec que encara que s'hagi dissenyat o plantejat un 155 molt dur, jo crec que la pràctica que estan portant o que volen portar no és així. I no és així perquè es veu, avui el ministre de l'Interior ha rebut el nou cap dels Mossos. Tampoc no sembla que hagi sigut una cosa d'una imposició en el sentit més radical. La forma de funcionar, els funcionaris. Jo crec que la majoria ni ho han notat. Si, és que, si no ho sapiguessin, no ho haguessin notat. Per tant, jo penso que també vol ser menys invasiu del que es pot pensar. No?
I sobretot amb la convocatòria ràpida, amb 56 sí. dies.
Ah, és que és això.
Que això és un mes i mig.
No, no, precisament coincideix això amb el Carles, o sigui, que en aquest aspecte, que en eleccions ràpides, i a veure si, d'aquí surt una situació de que faci viable la que sigui el funcionament, perquè el que no podem seguir...
Tots els partits que es puguin presentar.
No, no, jo espero que això serà, i la prova la tenim, que el PDeCAT i Esquerra Republicana ja han dit que es presentaran, i sembla que inclús la CUP també. Per tant, és que saben que poden fer-ho.
No ho saben, però precisament jo crec que aquest és el senyal, quan dic que aquí hi ha alguna cosa, jo crec que això és un senyal, perquè dijous passat... Molts d'aquests li deien al Puigdemont per res del món convoquis eleccions. I ara les convoca en Rajoy i sembla que s'hi afegeixen amb una certa facilitat. Per tant, jo parteixo, no sense crear cap teoria conspiratòria, però que les dues parts han vist que no tenien potser prou força per imposar allò que volien. I aleshores aquest rebaixar per les dues parts pot comportar que potser sí, les eleccions del 21 de desembre acabin sent una mena del famós referèndum pactat que no s'ha pogut fer. Ja dic, això és anar una mica molt enllà, però de moment els moviments sembla, independentment del que m'agradi...
Sí, naturalment, i a més ja ho ha dit.
Els moviments... Em dóna la sensació que van per aquí, almenys fins ara, fins aquesta tarda.
Doncs bé.
Recupero l'estada del president Puigdemont i d'alguns dels seus consellers a Brussel·les. Dues coses. La primera, jo no sé, ni ningú sap, què ha anat a fer allà. Podem imaginar, podem especular, a hores d'ara no ho sabem. Ara bé, el fet de que estigui allà té una conseqüència immediata. Europeïtza el contenciós català. És a dir que és un problema intern a Catalunya, el fet de que aquest senyor, aquest president, estigui a Brussel·les, amb la roda de premsa que pugui fer, etc., això europeïtza en el cor d'Europa la qüestió catalana. Primer punt. Segon punt, i anant molt cap enrere i molt ràpid. Tota la policia nacional i Guàrdia Civil, que no sé si són 10 o 20 o quants milions hi ha aquí a Catalunya, han quedat desconcertats. Els hi han marxat 5 o 6 persones que no sabem si amb avió, si amb tren, si amb cotxe, per la frontera, per la Jonquera, han quedat desconcertats. Mm-hmm. Aquest desconcert, anant enrere, és el desconcert que també van tenir a l'1 d'octubre. Fins un dia abans ens deia des de Madrid, des del govern central, que no hi hauria referèndum, que no hi hauria urnes, que no hi haurien paperetes, que no hi haurien col·legis oberts, i hi van haver urnes, hi va haver-hi repressió, però hi va haver urnes, hi va haver paperetes, sí, sí. I com a mínim 2 milions de persones van anar a votar. I això també els va desconcertar. I últim desconcert.
Sisplau, que ens queden segons.
Acabo. L'èxit del honorable senyor Trallero. I de...
Vol dir Trapero, eh?
Trapero.
Sí, Josep Lluís Trapero.
Vale.
L'hem entès. Es refereix a l'exmajor dels Mossos.
Bueno, per mi, el major.
O el major dels Mossos,
sí.
Vaja.
I,
policia, mosso, encara és.
I dels Mossos d'Esquadra. Desmantellant, d'una manera brillant, elogiada a tot el món. D'aquell grup terrorista, i que van fer-ho sols, diríem, i sense la informació que els hi tenia que haver vingut de la policia espanyola, allò, jo estic convençut que no va caure bé al govern espanyol. I tenen aquesta espina clavada. I llavors hi ha aquestes tres coses.
Bé, doncs,
el desmantellament terrorista, les urnes, i el fet de que el president de Catalunya hagi marxat de la frontera, sí, de Catalunya,
sí, sí.
I la policia no se n'hagi assabentat.
O no se n'ha assabentat, o forma part
Follo,
del que deia el senyor Armengol,
del
rebaixar l'atenció.
Hauria de dimitir.
Bueno, en tot cas, no hi havia ordre, encara no s'havia dictat ordre de sí. Busca i captura.
Senyors, ho hem de deixar, però moltes gràcies per la seva presència. Carles Armengol, Oriol Domingo i Daniel Arasa. Seguim pendents i, en tot cas, queden obertes les expectatives, sobretot que hi hagi pau, això, i que es recuperi la concòrdia i la normalitat.